Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló? Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
I ara temps per obrir el nostre espai de receptes pel benestar, aquí la ràdio per enfrontar amb forces renovades aquesta setmana que entrem avui. I com sempre, donem la benvinguda a la nostra psicòloga de capçalera, la senyora Rosa Barceló. Benvinguda, Rosa, un dia més.
Hola, bon dia.
Bon dia, què tenim avui, Rosa?
Pues avui donaré pas a la Laura Sastre, que està especialitzada en els temes infantils i juvenils, perquè últimament jo parlava més d'adults i he pensat que este tema sempre és important. Els adults del futur són els nens d'ara i segons el que fem ara ens trobem al futur. I, bueno, dono pas a les noves generacions. I...
Perfecte, parlarem de llavors de la frustració, suposo, i també de psicologia infantil, per dir-ho d'alguna manera. Bé, benvinguda, Laura.
Moltes gràcies.
Bé, com enfrontem la frustració en el cas dels nens més petits, en el cas dels infants?
Bueno, primer que res, pues, bueno, el tema que avui parlarem és el tema de la frustració. A priori és un nom molt tècnic, però és algo que tots coneixem perquè ho hem viscut d'alguna manera. I, bueno, en definitiva, el que és aquell sentiment de malestar, de no satisfacció que tenim quan no podem aconseguir allò que volem. Ja sigui una necessitat, no podem aconseguir allò que esperàvem, és a dir, no complim en una expectativa, o bé el que passa és que per aconseguir el que desitgem necessitem passar per un període de temps de malestar, de sacrifici, d'esforç, abans no assolim la nostra fita. Llavors, com en tot, davant d'una situació hi ha diferents maneres de reaccionar. Davant de la frustració, de les situacions frustrants, igual. Llavors podem trobar reaccions d'ansietat, reaccions de desmotivació, reaccions d'irritabilitat, de depressió, i és aquí, no, on veiem les diferències entre les persones. En definitiva, per resumir-ho d'alguna manera, podríem dir que observem reaccions adaptades o reaccions inadaptades.
Tant en adults com en infants?
Sí, tant en adults com en infants. Lo que sí que després ja en parlarem, perquè l'etapa escolar, sobretot, és el moment en què la persona aprèn a gestionar aquestes situacions frustrants, pues, per una via o per una altra, no? Que és això el que parlàvem, d'una reacció més adaptada o una reacció inadaptada.
I d'aquí la importància, suposo, de tractar aquest tema de la frustració amb els infants, amb la gent de curta edat.
Sí. Bueno, sortia fa uns anys una notícia de que les persones durant el dia arribem a tenir entre 30 i 40 frustracions. És a dir, que...
Déu-n'hi-do.
Per això és important, no?, tindre quatre pautes per intentar gestionar de la millor forma possible. Com us deia, una forma inadaptada a la frustració és el que s'anomena la baixa tolerància a la frustració, que és, bueno, se dona amb aquelles persones que amb molta facilitat pues, es veuen incapaces de poder fer front a aquestes situacions. Jo, com ha dit la Rosa, estic especialitzada en la població infantil i juvenil i havia pensat pues, que era bo parlar d'este tema perquè és precisament, com us he dit, en l'etapa escolar quan se poden aprendre a agafar aquestes habilitats per enfrontar-te d'una forma pues, habilidosa, no? Llavors, és aquí on pren molta importància el paper dels pares i dels educadors. Però, primer que res, abans de donar les pautes de com intervenir, sí que m'agradaria pues, explicar-vos quatre condicions que es donen durant l'etapa escolar perquè, bueno, per al que entenguéssiu que de manera natural és difícil, no?, que un nen... Sempre hi ha les diferències individuals, no?, però de forma natural és difícil que un nen pues, s'enfronti de manera pues, competent davant aquestes situacions més frustrants.
Clar.
Llavors, se donen una sèrie de condicions com és. Pues, bueno, els nens passen per un període, que és un període pues, més egoista, per dir d'alguna manera, en els que els és difícil creure que les altres persones poden tindre unes necessitats o uns desitjos diferents als seus, diferents als propis. Mm. Per altra banda, també no acaben d'entendre el concepte del temps. I bueno, entre tot pues, se junten una sèrie de factors que, com us deia, pues, és difícil que de manera natural pues, ells agafin competències per a resoldre-ho en èxit.
Per falta d'experiència, suposo, també.
Sí, també una mica per tot, no? Mai res s'explica per un sol factor, no? Clar. A vegades juguen pues, factors biològics, temperamentals, també socials, no? Se mos ajunten una sèrie de factors que mos fan pues, enfrontar les coses d'una manera o d'una altra.
Uh-huh. I una frustració en un nen pot ser no tindre el juguet que vol, com
sí,
no berenar allò que li apeteix, suposo, qualsevol d'aquests aspectes.
Sí, les frustracions, igual que les motivacions són infinites, cada persona les seves, les frustracions també. El que em pot frustrar a mi no té per què ser el que li pot frustrar a ella. A mi em frustra la millor que no m'entri en els pantalons de l'any passat.
Exacte.
I amb ella això no l'altera i li altera, pues, jo que sé, no traure un 10 quan ha tret un 9,7. No? Són personals, no? Cadascú té les seves.
Sí. I en el cas dels nens també.
Sí, clar, i tant. I tant, sí, sí. Clar, quan abans diem de que pues, la persona durant el dia pues, patix, per dir-ho d'alguna manera, entre 30 i 40 frustracions, no estem parlant de grans problemes, no? És una mica locus comica.
Microfrustracions.
Exacte, sí. Pues sí.
Però que sumen. Que sumen.
Sí, sumen. Sí, sí. Sí.
És com una cadena, no? De vegades una, dos, tres, i al final...
Anem omplint el got.
L'última, pues, bueno, a vegades tenim aquestes expressions o aquestes conductes inadaptades, no? Com a reacció a la frustració. A vegades és a la més mínima, o a vegades és perquè ens han anat carregant, no? Llavors, en un moment determinat, la persona ja no pot més i té una conducta que no és la més adequada. Irritabilitats, agressivitats, i aquestes conductes, i amb els nens també, la patada, no? La patada de que li peguen a la porta perquè està frustrat, perquè la mare no li ha fet cas. No?
Sí.
Però, exacte.
Sí.
és habitual.
Sí. Tots ho
coneixem. Habitual no sé, però...
Sí, se
dona. És conegut per tots.
Sí.
Bé, i com hauríem de tractar-la?
Sí, bueno, primer que res sí que ens preguntarem i com podem veure si un nen té una manera, diguéssim, ajustada de fer front a aquestes situacions frustrants o no. Bueno, quatre idees, no? A veure, se dona molt en nens que tenen una baixa tolerància a la frustració, autoxarles de no seré capaç, no ho podré fer, no em sortirà bé, no? Està ja, estos dubtes sobre la seva pròpia valia, no? Llavors, això què pot comportar? També pot comportar que posposin les tasques que han de fer, no? Per intentar no tindre el malestar, ara ja el tindrem, ja arribarà, no? També ho deixen molt el que són les responsabilitats, a vegades pot portar a l'engany per ometre els errors que haguin pogut fer, i, bueno, pues, clar, ja pues, lo que diem, no? Hi ha tot un ventall de reaccions.
I pel que veig que està bastant condicionat també al que és la seguretat personal i l'autoestima.
Té molt a veure. Sí, està molt lligat en el que és molt bé, el sentiment d'estima que a un mateix, no? El sentiment de seguretat i de competència. Té molt a veure, sí. Llavors, per intentar que això no desencadeni amb un gran problema, un sentiment constant d'insatisfacció, us donaré quatre pautes que es poden posar en marxa, sobretot, pues, no, com sempre, quan abans ho comencem a posar en pràctica i, sobretot, tenint en compte que s'ha de ser molt constants, també.
Clar.
Llavors, bueno, és molt important que ja des de ben petitets, independentment de l'objecte que vulgui el nen, no? Perquè a vegades parlem de què vol una simple piruleta i podem pensar, és una piruleta? No. Vull dir, realment hem de posar límits, hem d'ensenyar-los que les coses no passaran de la manera... Bueno, no passaran a la seva voluntat, que a vegades hi ha coses que surten del nostre propi control i que no podem tindre tot el que volem en el moment en què ho volem. Este és un gran aprenentatge que realment, si s'inculca, el nen ho va interioritzant i és un gran... És a dir...
És la base.
És la base, exacte.
Jo sempre dic que madurar és acceptar les frustracions que la vida ens podia arribar a portar.
Se l'ha de privar d'alguna cosa, podríem dir?
Se l'ha d'ensenyar que hi ha límits.
Que hi ha coses que sí, que hi ha coses que no.
Exacte.
Sí. No, sí, no, sí. No, no, no perquè no, sinó perquè hi ha una raó o perquè no es pot o perquè no tenim control, no? No allò capritxós de jo, si jo decideixo el que sí i el que no, no? Sinó perquè té una finalitat, un objectiu, una raó, no? Però això és el que farà que pensi que, bueno, que en aquesta vida pues, hi haurà coses que sí que les podrem tenir. Hi ha somnis que se'n realitzaran i altres que no.
Que el món no està fet a la seva mida.
Aquí,
està clar.
Aquí està. I això és madurar, això és acceptar la realitat tal com és, el que tenim i el que no tenim, el que tindrem i el que no tindrem mai, no? Si no, a patir. A patir.
Per això val la pena invertir este temps en, pues, en ensenyar-los, no? Llavors, després també es dona en potser models de, educatius més sobreprotectors, en què el que es veu és que els mateixos pares, evidentment, amb tota la bona voluntat del món, intenten evitar aquestes situacions de malestar als seus fills. I clar, han de tindre en compte que si mos guiem per aquesta notícia en què tindrem entre 30 i 40 frustracions al dia, tard o d'hora arribarà i de res serveix limitar les opcions que el xiquet tingui, les oportunitats d'aprendre a enfrontar-se de la manera pues, més habilidosa possible i aprendre dels seus errors i millorar la seva pròpia tècnica. Després també tindre en compte que els nens aprenen molt per imitació, per tant no podem ensenyar a afrontar-se, és a dir, a que el nen s'afronti de manera més ajustada si en els mateixos pares fico perquè és l'exemple que no, en el que ells viuen cada dia, però si en les persones del seu entorn veuen models totalment desajustats, no, en este sentit. Què més? S'ha de donar confiança al nen, posar objectius realistes, perquè si no, evidentment, si ens posem coses que si ens marquem objectius que, evidentment, pel moment evolutiu del nen ell no està capacitat, no pot fer, evidentment, la frustració la tenim servida.
Clar, 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 ha d'estar al seu abast, no?
Exacte.
Promovent l'esforç, suposo, però...
Exacte. Sempre...
Amb una meta assequible, al cap i a la fi, no?
Es diu que sempre hem d'estar com una... La demanda d'estar un escalonet per damunt per evitar això, que no sigui un... Exacte,
llavors se genera més frustració.
Molt bé.
I més sensació d'incapacitat, de no poder, no? Perquè a la llarga són les experiències resoltes positivament les que em donen seguretat i confiança. Si jo no tinc experiències resoltes, sinó frustracions, no he pogut, no he sigut capaç, no he arribat, és quan me genera aquesta sensació d'incapacitat, de no soc prou capaç de... En canvi, les experiències petites, però resoltes positivament, me donen una sensació de capacitat. Puc, me'n surto, puc continuar creixent, puc continuar tirant endavant. No?
I en el cas dels xiquets, suposo que a la llarga...
Més.
Sí.
Tots, però els nens més. Els nens més, perquè les experiències d'aprenentatge, sobretot les primeres, d'aquestes habilitats o el que sigui, són bàsiques per el concepte que el nen té amb aquesta qüestió, de la creure que és capaç d'aprendre, no matemàtiques i català, estem parlant d'altres coses també, no? I aquesta capacitat de que d'ell depèn, no? Jo puc aprendre, puc millorar, puc canviar coses, és el que fa que la persona creixi. Evidentment, si jo tinc la sensació que jo no puc canviar, no puc millorar, no puc canviar coses, així em quedo.
Clar, i perquè inverti un esforç, no? Si et veus
no
que
puc.
No...
Sí, a més, després són les professions que s'autocompleixen. No crec que puc, no m'hi fico, i veus com no em surt, clar, no? Veus com no puc. No m'hi he posat...
Sí.
I deriven manca d'iniciativa, deriven problemes de seguretat, com dèiem, problemes d'autoestima i...
Bé,
tota una sèrie de d'obstacles.
Per tant, de dir, és un concepte sol, no? Hem parlat de la frustració, però no és un concepte que mou moltes coses, perquè què mos ha envoltat? De la seguretat, de l'autoestima, de la capacitat que en Dan pugui tindre d'ell mateix de sortir-se en les situacions difícils, de madurar. A vegades, totes aquestes coses no són un concepte sol. Amb els llibres sí, no? Treballem el tema de la frustració, no? Tema 1. Però en la vida tot està molt relacionat en una espiral ascendent, d'anar tirant, no? D'anar sortir-me, d'anar millorant, d'anar creixent, o a vegades en l'espiral descendent, no? Per exemple, l'autoestima, és el que dèiem, no? Si jo faig coses, veig que me n'en surto, que em va bé, que funciono, això me dona més seguretat en mi mateixa, la seguretat en mi mateixa és un component de l'autoestima, i aquesta autoestima me fa que tingui més ganes de continuar fent coses. Però al revés, si jo no actuo pel por, pel que diran, perquè no sé si ho sabré fer bé, per la meva inseguretat, cada vegada tindrem menys ganes de fer coses, me sentiré més incapaç i menys ganes de fer coses, amb el qual l'autoestima també baixarà, no? Són conceptes que estan al dia a dia, molt relacionat.
Mm-hmm. Ja per acabar, jo volia fer una qüestió, no?, a les dos psicòlegs que m'acompanyen avui, que bé, ja que hem parlat de psicologia infantil, sempre se sent dir, amb molta gent que diu, gent gran, problemes grans, gent petita, problemes petits. Però clar, suposo que els petits han d'aprendre a solucionar els seus problemes, que són, per ells són tan importants com els altres, no? I suposo que els hi donaran les eines per a solucionar-los quan siguin grans. Si no se soluciona la frustració, en aquest cas, quan ets petit, quan ets gran tindràs molts més problemes o ets procliu a tindre'ls.
Sí, és així? Sí, i sobretot no menyspreiem els problemes dels nens.
No.
Que això és molt important. Sí. Perquè, clar, nosaltres ho veiem des de la perspectiva adulta, que tonteries.
Què dèiem de la piruleta, no?
Sí.
Al cap i a la fi és una piruleta, però per ells és important.
Clar, no? Exacte. Clar. Sí.
El nen s'ha de sentir entès, comprès, i que realment ens podem posar al seu lloc, no? No és una tonteria el que per ell és important. El que passa que al seu nivell, no? Tant de problemes, nens, problemes petits, adults, no. A cada edat els seus problemes són molt importants. Mm-hmm. Els hem d'entendre, hem de veure que per ells és important i després els hem d'ajudar no a resoldre els problemes, que estem fent,
no,
el que deia la Laura, aquesta dependència, aquesta sobreprotecció, però sí ajudar-los, ensenyar-los que ells sí que resolguin els seus problemes, que per ells, per molts petits que des de la perspectiva adulta, creguem, per ells són grans i són importants.
Val, doncs moltíssimes gràcies. No sé si hem d'afegir alguna cosa. Ens ha quedat alguna cosa al tinter?
Bueno, jo sí que volia agrair tant a la Rosa com a Valtros l'oportunitat que m'heu donat de poder, pues, tindre el meu espai aquí. I això us ho agraeixo.
Explicar les coses és molt important, eh? A vegades els professionals que es dediquen amb el tema dels nens, jo ho he fet molts anys, ara ja no, però sí que ho he fet molts anys, és la base, eh? No dubtem en buscar solucions en aquestes edats, i si convé, pues, portar-lo al psicòleg o allà en sigui, perquè realment treballar les coses aquí sí que després l'adult canvia. Tant tota la tasca que fan les persones que es dediquen a, tant en educació com en la psicologia infantil és important perquè, bueno, és el futur, el que ho deia al principi, no? Els adults d'avui, els nens d'avui seran els adults de demà, eh? I segons el que fem avui, mos trobarem demà.
Perfecte.
Gràcies a la Laura per acompanyar-me.
Sí, i gràcies a les dos. Una quinzena més, podríem dir, no? Avui amb la col·laboració, a més, especial de la nostra psicòloga especialitzada en infants, la Laura Sastre. Moltíssimes gràcies i fins aviat.
Fins aquí 15 dies.